una herència valuosa, que era la de l'anterior president, en Joan Gomis. N'havia estat president durant 25 anys, des del 76 fins al 2001, que va morir. A la seva mort, doncs, es va propiciar el meu accés a la presidència, en la condició que era jo en aquell moment vicepresident, però moltíssima feina, molt esperit de justícia i pau, moltes maneres de fer, moltes campanyes ja estaven en marxa. Era agafar quelcom que ja estava funcionant i que he intentat donar-li continuïtat durant aquests 12 anys. Evidentment, aportant-hi potser alguna innovació, perquè no pots fer sempre el que ja s'està fent, però sí que mantenir, o intentant mantenir almenys l'esperit i la manera de treballar de l'entitat. Destacaria alguna innovació? Doncs jo diria que sí, que dues o tres coses han anat apareguent. Una, potser la primera, que encara el mateix Joan Gomis va poder copsar bé els últims mesos de la seva vida, era l'entrada en un tema que fins aleshores no havien treballat massa, que era el tema de la immigració. No tant com a acció que pugui tenir Càritas o que pugui tenir Creu Roja en temes d'immigració, sinó més aviat en creació de consciència, que hem seguit exercint a través de la plataforma d'entitats cristianes de migració i que va tenir potser un punt culminant arrel de la tancada de 1.300 immigrants en diferents parròquies de Barcelona a començaments de l'any 2001, repeteixo, just quan en Joan Gomis ja estava malalt. Des d'aleshores aquest tema ha sigut un tema que, a més, la pròpia necessitat de les circumstàncies ha obligat a que fos un focus d'atenció. També jo diria que durant aquesta dècada dels 2000 va començar a promoure's allò que en dèiem el Fòrum Social Mundial, que Catalunya va tenir una vessant, que era la del Fòrum Social Català, de la qual Justícia i Pau, tant a nivell mundial com a nivell català, n'ha estat una de les entitats promotores, i jo diria, sense cap tipus de vergonya, que Catalunya probablement la més emblemàtica sobre aquests temes, que, com sabem, regeixen sota el lema del Fòrum, que és "Un altre món és possible", que era evident que la necessitat de transformació d'aquest món existia. Això també ho hem treballat en profunditat. I en tercer lloc, per fer un balanç ràpid, també estic extraordinàriament satisfet de tot allò que em varen començar a dir en campanya contra el comerç d'armament, que ara és més conegut com a centre de l'AS d'Estudis per la Pau i el Desarmament, que tinc la impressió que s'ha convertit en un referent a l'estat espanyol del que són estudis sobre despesa militar, sobre conflictes bèl·lics, sobre comerç d'armes. Hi han moltes més coses, però si les altres s'han anat fent, potser igual que a l'època de Joan Gomis, voldria destacar aquestes tres com a novetat.
Precisament Justícia i Pau existeix com a entitat de sensibilització a través dels seus estudis, dels seus informes, i aquesta és la seva essència, sempre en sintonia amb l'organisme matriu, que de fet és un organisme de la Santa Seu, recordem-ho, Justícia i Pau, tot i que recordem també que Catalunya funciona igualment com a entitat civil. I a partir d'ara, què? Suposo que li preguntaran molt aquests dies a Arcadi Oliveres. Ara es dedicarà a procés constituent, a altres activitats, a donar conferències?
Bé, ho he dit moltes vegades, en primer lloc militant de base de Justícia i Pau, no deixaran de veure'm, el qual no sé si serà molt agradable per ells, suposo que sí, i ens seguirem veient. Però efectivament, estic ficat amb altres coses, jo encara no m'he jubilat de la universitat, per tant tinc els meus cursos per anar fent i anar seguint. M'agrada molt anar per aquests bons de Déu, amb xerrades, conferències, jornades, etc. Això, mentre la salut m'ho permeti, ho seguiré fent. I per altra banda, hi ha aquesta proposta de procés constituent de la que parleu, que en aquest moment em té molt entusiasmat, i jo tota la vida he fet política des del marge, per dir-ho d'alguna manera, perquè les meves accions eren sociopolítiques, però ara, a través d'aquest procés, he volgut entrar també en el món polític, no de partits, sinó de coalicions, de grups, i espero que les circumstàncies actuals, que per una banda són empipadores, però per l'altra banda són engrescadores, doncs em permeti continuar en aquest terreny. Aquest seria una mica el futur que sembla que immediatament s'espera.
L'Assemblea de Justícia i Pau ha proposat tres noms que després serà un d'ells ratificat per l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, properament. Anirem informant. Moltes gràcies, senyor Arcadi Oliveres, que acaba de deixar la presidència de Justícia i Pau a nivell, en exercici, per dir-ho així. Molt bona nit i fins una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit i gràcies una mica per aquesta petita recopilació que he pogut fer. Gràcies.
Final Cut és el títol d'una novel·la negra amb una temàtica relacionada amb la informàtica i les noves tecnologies, d'alguna manera. L'autor, l'alemany Veit Etzel, explica la història d'un assassí que actua precisament com un virus informàtic i s'autoanomena el sense nom. Els seus terribles crims colpeixen i espanten els habitants de Berlín, la capital d'Alemanya, i estan tan pensats i calculats que arriben a deixar deixar sense recursos tots els mecanismes d'investigació policial i judicial. A més, l'assassí fins i tot s'arriba a infiltrar en un concurs de talents que voldrà utilitzar per als seus perversos objectius. Les amistats del Facebook, la virtualitat de les relacions humanes en les xarxes socials i altres realitats del nostre temps formen part d'una trama, la de la novel·la Final Cut, que l'autor vol presentar per a la reflexió precisament sobre aquella perversió humana que és l'antítesi dels valors i que és capaç de ser més gran, perquè també és més gran, la capacitat tecnològica de la humanitat. Veit Elzol, de 41 anys i fill de la ciutat alemanya de Bremen, ha estudiat filologia anglesa, història de l'art, ciències de la comunicació i direcció d'empreses a Oldenburg, Londres i també aquí a Barcelona. L'any 2005 es va doctorar amb un treball sobre la pel·lícula Matrix. Ens acompanya avui Veit Elzol. Senyor Veit Elzol, bona nit, benvingut.
Muy bien, muchas gracias.
Quin és el missatge més important d'aquesta novel·la negra?
El mensaje más importante es que la Internet es una realidad alternativa y en la realidad real existen muchas personas que son locos, que son peligrosos, y en el Internet las personas existen también. No existen solo amigos en Facebook, existen también los enemigos. Y es un mensaje importante, pienso.
Enemics que de vegades es disfressen d'amics, no? Enemigos disfrazados de amigos.
Que a veces... sí, penso que sí.
La humanitat pot arribar a ser totalment impotent davant la tecnologia i la pròpia capacitat humana de fer mal?
Sí, penso que sí, perquè la tecnologia crea una realitat alternativa i moltes persones són una molt dependentes de la realitat alternativa, com en la pel·lícula Matrix. Muchas personas no viven en la realidad, pero viven en la virtualidad. Y entonces, si la persona muerte en la realidad y continúa a vivir en Internet, es posible de disguise a murder.
Claro, la tecnología puede tener dos visiones. Una es que puede ser un beneficio y una ayuda, y la otra es que puede ser un problema para el ser humano. Uh-huh. En este caso, el libro presenta la tecnología como un posible problema en la medida en que no sabemos quién está detrás de esa tecnología y para qué fines la puede utilizar.
Els grans contrastos dels quals en parla ara mateix Veit Elzol, l'autor de la novel·la negra Final Cut, editada per Plataforma Ficció i que avui presentem. Bé, quines precaucions recomanaria vostè als usuaris de Facebook, les xarxes socials, el correu electrònic i internet en general a partir de la trama d'aquesta novel·la Final Cut?
Sí, pienso es necesario de estar precaución en la realidad, en el Internet como en la realidad. No es posible de ir en Barcelona con el número de teléfono
exacte, penjat a la...
Escribe. Sí. Pero en el Internet las personas hacen es un loco un poco peligroso, entonces the behavior
detrás el comportamiento.
Detrás el comportamiento en el Internet tiene que hacer el mismo que en la realidad, y muchas personas no son muy muy very not very careful.
Sí, cuidadosos.
Cuidadosos,
no son cuidadosos, dan el teléfono muy alegremente y de la misma forma que por la calle, pues también no llevamos las bolsas abiertas, ¿no?
Sí,
por seguridad, pues también.
Yo soy una chica, es mi número de teléfono, me llamo, nada persona le hace en la realidad, pero en el Internet muchas personas tienen esas costumbres.
Sí, es que curiosamente, cuando va a comenzar un poco lo del Internet y las redes sociales, sí que éramos éramos muy cuidadosos con nuestros datos personales.
Bé, una altra qüestió, senyor Veit Elzol. Quins paral·lelismes o semblances presenta la informàtica i les noves tecnologies amb la vida humana en general?
Y pienso por un escritor, por ejemplo, es muy útil el Internet. No es necesario ir a la biblioteca por encontrar las informaciones, pero es también por las personas malas o las personas peligrosas, por el asesino en Final Cut. El Internet, Facebook, es un grande mercado por elegir a las mujeres y las víctimas. Y es una posibilidad de buscar a las personas por matar. Y entonces, el Internet es una Es buena y es peligroso, es en dos partes.
Sí.
Es ambivalencia.
Exactamente, porque claro, así como tú tienes una identidad digital, ¿no? Donde tienes un nombre, una edad, unos gustos, unos hobbies, en la vida real tú también tienes eso. Lo que pasa es que, así como en la vida real puedes mentir sobre eso, pues en tu vida digital también puedes mentir. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado.
Uh-huh. Es pot fer un gran mal, es pot enganyar i es pot disfressar de bona relació humana una cosa que és perversa, és una perversió en el fons de tot això, el personatge assassí del qual no revelarem més detalls perquè si no, no invitaríem els oients a llegir l'obra, però és una persona pervertida, diguem-ho
sí.
així, no?
Sí.
Que con un mal interior pues, que no és deseable que esté present en nuestra
sí.
societat, no? Señor Vaitetzol, ¿cuáles son los valores en sentido positivo que usted promueve en esta novela? ¿Qué es lo que quiere comunicar en sentido positivo? ¿Hay un Internet bueno más allá de la posibilidad humana de hacer daño, de hacer mal?
Sí, los valores son un poco los valores católicos de la por ejemplo por los the forgiveness
el perdón
en el perdón porque el asesino y Clara en la historia buscan forgiveness
sí,
que
bueno,
se
perdonarse.
Olvide y que se perdone
exacto,
no
pero nace entonces es una historia de la confesión y de la redención también también con el asesino. Entonces es la moral y los valores es que en la realidad es posible solver las preguntas diferentes, pero en el Internet es muy superficial y no es posible continuar con la solución de las
Sí.
Però ens quedem amb aquest missatge cristià que ens planteja Vaitetzol, el del perdó, el mateix perdó de Jesús als seus assassins, no? Quan va demanar al Déu Pare que perdoni perquè no
sí.
saben el que fan, no? D'aquesta manera.
Exactamente, porque por otro lado hay otro personaje que es el de la detective que también pues tiene una ha sido víctima de una injusticia. Y por lo tanto, pues también lo que quiere es venganza, y entonces es este sentido de la venganza y el perdón,
sí,
¿no?
Sí.
Que se mueve en la novela.
Uh-huh. Aquesta també ambivalència, no? Humana, no? Entre la revenja i el perdó. Molt interessant aquesta novel·la, novel·la negra, això sí, no a tothom li agrada aquest tipus de novel·la, però segur que molts dels que ens escolten es poden sentir atrets per la curiositat d'aquesta obra, que encara que la trama sigui tràgica i trista, doncs forma part també de la dura realitat de la vida. Prepara per acabar, senyor Vaitetzol, algun altre projecte, algun
sí.
altre llibre?
Sí, existe una segunda novel·la negra con Clara Vidalis en el mercado alemán. Se llama Agonie, es de un asesino satánico que busca a las personas ambivalentes. Y pienso que Satán le recompensará después de su muerte. Es un poco loco la persona, con los tratos son el psicopatología, exorcismo, satanismo, y yo he hablado con un exorcista por preparar el libro. Pienso es una historia interesante, espero.
I tant, doncs bé, esperem que es pugui veure alguna vegada en castellà aquesta
sí,
obra.
Sí. Sí, exactamente, sí.
Senyors, moltes gràcies a Carlos Sánchez, de Plataforma Editorial, que ha vingut a ajudar a interpretar el que ens ha dit, però que ens ho ha dit molt bé en castellà, Vaitetzol, escriptor alemany, autor del llibre Final Cut, que ja està traduït en castellà per Plataforma Ficción. Que vagi molt bé, moltes gràcies, bona nit i fins una altra. Adéu.
Gràcies.
Vale, adiós, gracias.
Adiós, gracias.
A vosaltres, amics oients, us esperem dissabte vinent a 12:45 de la nit en un nou diàleg cap a la mitjanit. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 12:45 de la nit.